Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. Una desena d'ambaixades i consulats d'Ucraïna a diversos països, com ara l'ambaixada de Madrid, han rebut sobres amb ulls d'animals. Ucraïna ho considera una campanya d'intimidació contra el seu cos diplomàtic, tot i que cap contenia material explosiu, com el que dimecres va esclatar a Madrid i va ferir lleument un empleat. Anem a Madrid, Jordi Prats.
Una primera inspecció havia descartat l'existència de substàncies explosives i de mecanismes de detonació, però sí restes biològiques. El paquet de Madrid, doncs, segueix el mateix patró que els que s'han detectat a d'altres països europeus. I és que les autoritats ucraïneses han denunciat que diverses de les seves ambaixades a Europa han rebut paquets que contenien ulls d'animals. Després de les cartes bomba enviada a centres i institucions de l'Estat espanyol, el Ministeri d'Exteriors ucraïnès ha denunciat que les seves ambaixades a Hongria, als Països Baixos, Polònia, Croàcia i Itàlia, a més dels consulats de Nàpols, Cracòvia i Brno, a la República Txeca, han rebut aquesta mena de trameses.
A Catalunya Salut destina 45 milions d'euros extra per afrontar la grip, la bronquiolitis i la Covid aquests mesos d'hivern. El departament assegura que la bronquiolitis ja ha arribat al seu pic, però avisa que pot haver-hi rebrot. Auguren que Nadal serà el punt àlgid de la grip i diuen que cal estar alerta per si hi ha una nova onada de Covid després de festa. Sentim la doctora Carmen Cabeza, secretària de Salut Pública.
Pensem que aquest pic de bronquiolitis lo estem passant, però que estem molt alts, per tant encara genera molta activitat assistencial en pediatria, i a vegades el virus causa com un segon pic, és a dir, que tenim que estar amatents. Portem aquests 5 dies en què està baixant, encara està alt, però tenim que estar amatents a lo que passa en els propers dies, les properes setmanes.
I operació sortida del pont de la Puríssima molt tranquil·la a les carreteres. Aquest divendres han sortit 157.000 vehicles sense provocar cues ni retencions. És un 33% de la previsió que feia trànsit. Es calcula que fins aquest dissabte al migdia han de sortir 470.000 cotxes. L'atur s'ha mantingut estable a Catalunya al novembre amb una lleugera pujada de gairebé 1.000 persones. El 20% dels 220.000 contractes indefinits que s'han fet són fixos discontinus, que no consten com a parats quan no treballen. Els agents socials reclamen que això canviï. Sentim Ricard Ballera, de Comissions Obreres.
Té a veure amb el caràcter estacional de molta de l'ocupació que genera, i això apela a continuar millorant la qualitat del mercat de treball per tal de garantir que les persones tinguin ocupació 11 mesos a l'any i no amb un caràcter parcial.
I el govern espanyol estudia ajornar un any la nova selectivitat després de rebre queixes de la comunitat universitària. Els rectors de les universitats públiques catalanes lamenten que no puguin participar en les reunions tècniques per dissenyar com haurien de ser les noves proves d'accés a la universitat. I connectar amb la ciutadania i ser motor d'impuls del català són dos dels grans objectius del nou pla estratègic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que s'ha presentat aquest divendres.
Creem, compartim, estimem i construïm. Desitgem, descobrim, gaudim.
El document explicita la visió, els reptes i els fonaments estratègics de cara al futur dels mitjans públics de la Generalitat, gairebé 40 anys després de la seva creació. Catalunya Ràdio i TV3 es transformaran per ser referent en l'entorn digital i connectar amb més públics, com ha destacat la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
És clau que siguem capaços de transformar-nos per traslladar la força de la corporació, de TV3, de Catalunya Ràdio i del Super3, en els nous hàbits, no?, de la ciutadania de consum de continguts audiovisuals i d'informació en l'entorn digital.
Els detalls del nou pla ja els podeu consultar al web de la corporació. Esports, les eliminatòries de Brasil, Corea del Sud i Portugal, Suïssa completen el quadre dels vuitens de final del Mundial de Futbol de Qatar. Els darrers partits de la fase de grups jugats aquest divendres, el grup G, Suïssa 3, Sèrbia 2 i Brasil 0, Camerun 1. Brasil, tot i perdre, ha acabat primera de grup. I el grup A, Portugal 1, Corea del Sud 2 i Uruguai 2, Ghana 0. La sorpresa d'aquesta jornada ha estat la classificació dels coreans, que han guanyat Portugal amb un gol a l'últim minut i l'eliminació de l'Uruguai. Aquest dissabte ja comencen els enfrontaments dels vuitens de final amb els dos primers partits, Països Baixos, Estats Units, i Argentina, Austràlia. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte juguen els dos equips catalans de la categoria, dèiem, Barça, Real Societat i Llevant, Les Planes, Real Madrid. A la Lliga ACB de Bàsquet, el Baxi Manresa i el Joventut s'enfrontaran al Nou Congost, on el partit cobrirà la desena jornada de la Lliga ACB. Mentrestant, el Barça jugarà a la pista de l'Obradoiro. Jugat aquest divendres a la Lliga LEP Or, Força Lleida 78, Guipúscoa 75.
Fins aquí les notícies. Si vols seguir el Mundial, connecta't al Tot Gira.
Aquest cap de setmana arriba l'hora de la veritat del Mundial. Comencen els vuitens de final i els viurem en directe al Tot Gira. Els quatre primers partits...
Upe, escolta, fenòmeno. I era hora que comencés el jaleo. Ara sí, Mundial de veritat, amb pòrrogues, penaltis i bona manduca.
Què vols dir, bona manduca?
Home, aquests partits s'han d'escoltar al Tot Gira i menjant un bon bogalat.
Però els partits són dissabte i diumenge a les 4 i a les 8. A quines hores menges el llamàntol, Minguella?
Collons, a tota hora, fenòmeno.
Tot Gira. Dissabte i diumenge des de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
Un fenomen.
Cada any som més.
I som per...
Bon dia, som al matí. De...
Començar bé el dia.
Fer-te riure.
Passar una bona estona.
Comentar la jugada.
Per enredar una mica.
Estàs segur, això que dius?
Crec que sí.
Per posar-te les piles.
Un fort aplaudiment, gràcies.
I per acompanyar-te. Catalunya Ràdio acaba l'any amb 594.000 oients diaris.
Són dades de l'últim Estudi General de Mitjans.
Gràcies i per molts dies més, som-hi.
Catalunya Ràdio. Cada any som més. Gràcies per ser-hi.
Cada vegada són més els països que prohibeixen la producció de foie.
Els productors estan complint el que diu la norma. Llavors, si la Unió Europea ho permet i tenen els teus comitès científics, si es fan les coses bé, no hauria d'haver maltracte animal.
S'hauria d'exigir aquí un debat parlamentari. Produir foie gras és maltracte animal?
El sector pues tiene miedo porque sabéis que el gavatx está muy mal visto en todo el mundo. Se deberían preocupar un poco más en intentar mejorar la calidad de vida de los animales. Tienes los días contados, vamos.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge d'una a dues del migdia, amb Paula Molés. També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio. Seguim a la finestra indiscreta.
M'escriu el Carles Romero un WhatsApp de cop, diem...
En directe, eh? En directe.
Sí, sì, pràcticament. Ha mort Christine McVie, cantant i teclista de la llegendària banda Fleetwood Mac. S'esvaeix el somni de que tornin a gravar un nou disc amb la seva formació més exitosa. Qualsevol mega hit del disc Rumors serviria com a homenatge. M'ho demana així. Jo, Carles, no sé si ho podrem posar. Escolta, clar que sí, clar que sí. Segona hora dedicada a Fleetwood Mac i al Carles Romero, que per cert ens visitarà després.
Et puc dir una cosa que m'ha fet molta il·lusió, molta il·lusió?
Sí.
Una oient del programa, Fausto, Uri, Sílvia, Alfons, estigueu atents, eh? Diu, soc la seguidora number one dels podcasts de la Finestra Indiscreta. Esteu en el top 10 meu a dalt de tot.
Wow.
En realitat som els guanyadors dels podcasts. El que passa és que ella diu una cosa que té tota la raó. No es parla mai de les audiències d'espectadors als programes nocturns, espectadors o oïdors, com Vosaltres i la nit dels ignorants, per exemple. Això es pot extrapolar a altres cadenes. I és injust, perquè la gent escolta molt la ràdio a la nit i donem bones audiències. És com si fóssiu invisibles. Doncs escolta, jo encantat de ser invisible si podem seguir gaudint i fent el programa amb llibertat i els ullets s'ho passen bé, que és el més important. Per exemple, resolent les bandes sonores Enigmes. L'última que havia proposat jo, Fausto, havia estat Salvar el Salvador Raya, i va ser un fracàs monumental. Monumental, i vaig dir, doncs escolta, ho posaré fàcil aquesta vegada.
Més fàcil, sí. Encara.
Escolta això i digue'm si això no és fàcil.
Tu debes de ser Stanley. Yo soy Blanche.
Oh, la hermana de Estela.
Sí.
Ah. ¿Dónde está mi mujercita?
En el cuarto de baño.
Ah. Bueno, ¿de dónde vienes tú, Blanche?
Pues yo vivo en Auriol.
¿En Auriol? En Auriol, ¿eh? Ah, sí, sí, ya sé, eso no está en mi recorrido. Me molesta la camiseta, ¿no te importa que me ponga cómodo?
Por favor, quítatela. Ni siquiera me había dado tiempo de empolvarme la cara y apareciste tú.
Seguramente te pareceré un tipo poco finolis, ¿eh?
S'ha de dir que el tall no era tan fàcil, no hi havia els noms de Blanche i Stanley i Estela, perquè els vaig treure i ara els hem afegit, però igualment, Fausto, crec que era bastant assumible, aquesta vegada.
Ets una mare, eh?
Ets una mare.
Mai millor
una
mare. Dit.
I això que les pistes, doncs imagina't. L'autor original no és fill de King Richard. King Richard, Richard Williams, Tennessee Williams, bé, fàcil, no? Però saber-ne el seu... Escolta. Però saber-ne el seu nom és l'estat de la qüestió. Estat de Tennessee.
És que no sé per què vinc, de veritat.
Aquí a Barcelona som blaus. I això que aquest no és el color del desig. Ai, el tramvia blau, el tramvia sí, anomenat desig. Sí,
ho
has dit, eh? Ho pillen.
L'he pillat. És que això és el millor, eh?
A veure... Per tant, hi ha hagut uns quants encertants aquesta
setmana.
Home,
sí, sí, hi ha hagut molts. Hi ha hagut 51 encertants d'un tramvia anomenat Desig.
Mira que bé.
I la pregunta extra, què?
Deia, per què podem dir que Marc Martínez tenia molta samarreta per omplir?
Doncs mira, en Joan Carles Tortosa, que avui surt per tot arreu, diu, us esteu referint a Marc Martínez, l'actor català del Raval, fill de malaguenya i català, que va protagonitzar el paper de Stanley Kowalski juntament amb Emma Vilarasau en la representació de l'obra de teatre el 2000 al Romea. Potser no va omplir tant la samarreta perquè no tenia prou musculatura en la seva caracterització de l'obra.
No, jo he dit, no he dit que no la omplís, he dit que tenia molta samarreta per omplir.
Sí, molta samarreta, sí, clar,
les samarretes i les imatges de Marlon Brando, home, doncs era tot un tema. Sí,
bueno,
sí.
Tenim un CD, un DVD i un llibre, Fausto. De l'Ot 51. Hombre, hauria estat molt bé. Sílvia, tenim pressupost per samarreta suada, estil Marlon Brando, samarreta Imperio, per entendre'ns, sí, claro. Vinga, de l'Ot 51. El 23. El 23, senyors, senyors, atenció. Us ho juro. Jaume Figueres.
Bravo! Escolta, el Gaudí d'Honor, i a més, pilla un llibre i un CD, eh?
I una samarreta.
Jaume!
Però adeu poso per testimoni que allò no. Que el vent s'endugués, cinema Windsor, que no és el Jaume Figueres que us imagineu, sinó que hi ha un altre senyor que es diu Jaume Figueres, que ha concursat i acaba de guanyar. Jaume Figueres, us felicito de debò. Bueno, va, anem per un altre, no?
Mira, el Fausto diu que jo sóc una mare, doncs aquí el meu pare, ara us poso una altra banda sonora.
Atenció, dono pista! La cosa és identificar la pel·lícula amb la música, amb el tall, amb la pista, eh? I fins divendres que ve enviar el nom de la pel·lícula. A on, al fons?
A facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
Doncs la pista diu... Comença un garatge, acaba una benzinera i al mig el protagonista trepitja l'Àfrica.
1964. Le cinématographe apprend à chanter.
Tu ne sais pas qui j'ai rencontré en ville. Devine, tu ne devines pas. Roland Cassin, tu ne dis rien. J'avais
J'avais tellement peur de ne pas te trouver. Je suis si heureux.
Sí, sí, comença un garatge que va una benzinera i al mig el protagonista trepitja l'Àfrica. Digueu-nos el títol d'aquesta pel·lícula, sisplau. I responeu, si podeu, a la pregunta suplementària. A quina ciutat francesa la seva protagonista va fer duets amb la seva germana?
Tu comprends, j'ai eu si peur. J'aime mieux partir n'importe où, ne plus revoir maman que de te perdre.
Ho he de repetir, Fausto?
Sisplau.
Sisplau. Comença un garatge, acaba una benzinera i al mig el protagonista trepitja l'Àfrica. Però si voleu un punt més, al final de la temporada sumarem i farem el gran premi. A quina ciutat francesa la seva protagonista va fer duets amb la seva germana?
A veure, penya!
Si el Terrat i Asbestas us han agradat, prepareu-vos per descobrir suro.
Que teniu algú que us faci la lleva de suro?
Tindrem a Vicky Creeps, sí, sí, que fa de sí-sí a l'emperadriu rebel. I qui diu que segones parts no són bones? Segona entrega amb Jaume Figueres.
La finestra indiscreta, divendres a les 12 de la nit, amb Àlex Gorina.
El cinema dels anys 50 o 60 s'aguanta perfectament.
Robert had an idea of doing a documentary about his dad and about their life together. So many people, they know Robert Downey Jr., but they don't know Robert Downey Sr.
He's a talented underground filmmaker named Robert Downey. How can you say that you're not responsible?
I ara estic fent una mica d'Àlex quan fa tots aquells programes dels actors cantants, perquè aquest és Robert Downey Jr. Ah. Bàsicament, a Netflix han estrenat un documental que es diu Senior, dedicat a Robert Downey Sr.
Mm. On que va morir fa uns mesos.
Presenta el Robert Downey Jr., recorda la figura del seu pare, perquè ell l'ha tapat una miqueta per entendre'ns.
Ah, el seu pare, que li va iniciar la droga.
Sí. És un pare exemplar.
Sí.
Exemplar. Sí. Bé, però és un documental curiós de veure en qualsevol cas. El teniu a Netflix, on també podeu trobar una nova versió de Scrooge, animada en aquest cas.
Molt mal animada.
Una nova adaptació d'El amante del Lady Chatterley, que he de dir que m'ha agradat bastant, i Troll, que m'ha fet molta gràcia, Fausto.
És molt, però molt divertida. O sigui, és com una mena com de Godzilla, King Kong i les pel·lis aquestes, del Wirkola, però ben feta.
Exacte, és molt Wirkola i bàsicament trolls i efectes especials, però escolta, sèrie B desenfrenada. A Netflix, tot això. A Movistar ha arribat fàcil aquesta sèrie.
Jo no vull parlar d'això.
Bé, no cal que parlem massa. Podeu buscar una miqueta a les xarxes què tal s'han portat la novel·lista, la Cristina Morales, amb la Anna Castillo, que és qui ha fet l'adaptació, i veureu que les bufetades van, perquè, home, realment la sèrie té tela, eh? Fausto, s'ha de dir...
No, no vol parlar.
No, no vull parlar, no vull ficar-me en problemes.
Mis labios estan faustados.
Protagonitzada per l'Anna Castillo i la Natàlia de Molina. I bé, la creadora, l'Anna Costa, perdó, que he dit abans l'Anna Castillo, ella és la protagonista. Apple TV, segona temporada de Slow Horses, amb el Gary Oldman, que ella ha dit que serà l'última cosa que farà, interpretativament.
Això diuen els del tricicle, també.
Ja veurem, ja veurem. Ui, no et fiquis aquí amb la pàtria, que pillarem. A Disney Plus, l'última nova sèrie de Joaquim Oristrell. No sabem si és l'última, però el títol és l'última. HBO, segona temporada de Gossip Girl, i la tercera de La matèria oscura arriba el dia 6. I a Amazon Prime, la pel·lícula Mañana es hoy.
La fecha, julio de 2022.
No puede ser. Estáis igual. No entiendo nada, Pili. ¿Dónde está nuestra hija?
Namaste.
No me joda, que se le dé la mano con el trance.
Pepe, esto es una tomadura de pelo.
No se merece esto.
Malos tiempos para la lítica.
Una comèdia del Nacho Velilla, que és un expert en la matèria, i protagonitzada per Javier Gutiérrez i Carmen Machi, que estan a tot arreu, bàsicament.
En els Goya,
dos
també.
Dos dels nominats als Goya.
Sempre.
I bàsicament són un matrimoni que, escolta, se'n van a la platja, els hi cau un llamp a sobre i es transporten dels anys 90 a l'època actual, i per tant, diguem que la gràcia és descobrir tot el que ha canviat en aquesta societat al llarg de 30 anys.
O sigui, com Pérez o Sánchez, com es deia la sèrie?
García!
García, perdó!
Efectivament, García. Efectivament.
però escolta, millor que això ens ho presenti el mateix Nacho.
Hola, soy Nacho García Velilla, director de cine, y quería hablaros de mi última película, Mañana Soy, que se estrena en Prime Video. Bueno, Mañana Soy es una comedia, pero no es una comedia pura, es una comedia que transita por otros géneros, como la ciencia ficción, el thriller o el drama. Y cuenta la historia de una familia española de los años 90, una familia tradicional que durante sus vacaciones en la costa mediterránea y disfrutando de un apacible paseo en un patinete de playa, se encuentra con que surge una repentina tormenta y cuando por fin logran volver a la orilla de la que partieron, se dan cuenta de que ya no están en el año 91, sino de que están en el año 2022. Pues bueno, a partir de estos personajes sobrepasados por un mundo que no entienden, hemos querido ver a través de sus ojos los cambios culturales, sociales y tecnológicos que ha vivido nuestro país en poco más de 30 años, ¿no? Desde la desaparición de lo analógico y la dependencia del móvil, la llegada de inmigrantes y nuestra evolución a una sociedad multicultural, el cambio radical del papel de la mujer. Todos estos cambios sociales, todos estos choques, hemos tratado de analizarlos y narrarlos a través del filtro de la comedia y nos ha permitido reírnos de nosotros mismos como sociedad, de cómo éramos, de cómo somos, de qué esperamos del futuro y de qué futuro nos espera. Y bueno, para mí ha sido un lujo absoluto para un director que pasó su adolescencia disfrutando de comedias de corte fantástico, pero repletas de aventuras, repletas de acción, pues como Regreso al Futuro, La Princesa Prometida o Los Goonies, Atrapado en el Tiempo también, pues poder abordar un proyecto como este en España. Además, haber tenido la inmensa suerte de contar como cómplices para esto del casting tan maravilloso que he tenido, ¿no? Con Carmen Machi y Javier Gutiérrez a la cabeza, pero acompañados por actores y actrices tan maravillosos pues como Silvia Abril, Antonio San Juan, Pepón Nieto, Marta Fernández Muro, Carla Díaz, Asier Recarte, Gabriel Guevara y alguna otra sorpresa más. Y nada, espero que podáis disfrutarla. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
No es solo un chef, es un narrador de historias. El juego está en adivinar cuál va a ser el tema global de todo el menú. Lo sabremos al final.
Per cert, John Leguizamo, que està Noche de Paz...
Sí, està a dues, també.
També està aquesta pel·lícula, no?
Sí.
I, per tant, podem dir que... Ah, per cert, tu no l'has vist encara, oi, Noche de Paz?
No, no, encara no, ja.
Prepara't per l'experiència de veure Beverly D'Angelo...
Beverly D'Angelo?
Transformada...
En qui? En què?
Melanie Griffith.
Melanie Griffith, ambas dos transformades en Faye Dunaway.
Oh. Això és el somni secret i humit de qualsevol cirurgia estètic.
Preparat.
Quina meravella.
Preparat.
Però bé, el John Leguizamo, un dels protagonistes d'El Menú, aquesta pel·lícula també, déu-n'hi-do, Anya Taylor-Joy i Ralph Fiennes, també, déu-n'hi-do...
Lord Voldemort et prepara la guia Michelin.
Estan a tot arreu. Sí, sí, pràcticament.
Masterchef.
El Menú, Fausto, què? Compres o no compres?
Té gràcia. O sigui, al final, aquesta mena com de... Bueno, no és Flux Gourmet, que és la pel·li que ens va agradar tant a Sitges.
No és veritat.
Doncs que podria ser. Però aquesta barreja entre 10 negritos, però qui mata els grans xefs... I al final és una pel·li sobre la lluita social i que, no direm al final, però que reivindica un cert estil de vida i un cert estil de menú. Té la certa gràcia, la pel·lícula. No és Les de Punyales per l'Espalda, que també juga aquesta lliga, però és una pel·li que es deixa veure molt bé. I a mi, el Ralph Fiennes fent el numeret sempre m'ha fet molta gràcia.
Molt numeret i molt rebel.
Ara em tornen a cridar per veure si hem ballat.
El meu deure a la vida és dirigir els destins d'aquest imperi. I el teu deure només és representar-lo.
Quins plans tens per estar a Llevo? Em fa l'efecte que la situació allà no és
acabada. Prou ja!
Estrena en català, L'emperadriu rebel. I aquí tenim una discrepància entre el Fausto i l'Àlex, bàsicament. A un li agrada bastant i a l'altre gens.
Ah, d'acord, molt bé. Doncs jo només diré que a mi m'ha agradat la Vicky Clips molt, que m'agrada molt que estigui tan pròxima a la part de Romy Schneider de Ludwig, ja que surt també Ludwig, i porta el mateix cabell llarg que portava Romy Schneider a la versió bona de La vida de Sissi.
La Visconti.
I veig... Ara m'explicaràs tu per què no t'agrada.
No, perquè jo per veure un Sacher sucedani de la Maria Antonieta de la Sophie Coppola ja no tinc edat per aquestes
però,
coses.
Però, home, però a veure, és una altra època, és una crítica...
No, però és la mateixa pel·lícula.
Però s'assembla bastant.
Sí,
però és la mateixa pel·lícula.
És a dir, pel·lícula
d'època... Home, però una mica menys rococó, eh? És més austera, eh?
amb moltes llicències, moltes llicències actuals, per entendre'ns, la Vicky Krieps sí que la compres,
sí,
almenys, no?
Sí, clar que la compro.
Menys mal. Doncs escolta, vaig estar amb ella a Sant Sebastià i la directora, la Marie Kreuzer, i em van explicar això de l'emperadriu rebel.
I didn't start with Romy Schneider.
No, no empecé con Romy Schneider, porque realmente ni siquiera sabía las películas. Sabía que existían, pero no me interesaban. Yo hice una documentación... Perdón, muy clásica, ¿no? Visité museos, etc. Pero también vi las películas en un momento dado, ¿no? Pero no quería ir en contra de la imagen de Sissi Imperatriz que se conocía, ¿no? O sea, la imagen de Sissi es mucho más fuerte. O sea, son realmente los retratos, ¿sabes? Que están por todas partes, ¿no? No es la primera cara que se ve, la de Romy Schneider, ¿no? Sino la auténtica, ¿no? O sea, pero está, ¿sabes? Ese cuadro de ella, la emperatriz, con toda, que está en todas partes con las estrellas en el pelo, ¿no? En todas las tiendas de souvenirs. Eso es lo que uno piensa. Nunca intenté provocar tampoco a nadie, ¿no? Quería seguir fiel al personaje que yo descubrí. Quizás sea la forma más sencilla de contestar.
¿Qué ha supuesto para usted interpretar al personaje que ha descubierto sobre él que todavía no sabía o sobre usted mismo?
Sí, creo que con cada película que hago descubro cosas, crezco, maduro. Siempre descubro algo de mí misma. Creo que por eso hago películas, porque es un poco como si fuera una científica que estudiara el comportamiento humano. Eso es lo que me realmente empuja a seguir, ¿no? Descubro mucho acerca de mí misma en esto, a mujeres, y con ella particularmente aprendí por qué me sentía tan libre cuando crecí, pero a la vez sentía también que debía cumplir las expectativas, lo que se esperaba de mí. Y leí entonces cómo las mujeres, en la época de Sissi, tenían que, cuando bailaba al baile, debían ser perfectas. Porque un hombre podía... un hombre podía casarse con quien quisiera, pero si una mujer se casaba con alguien no del mismo nivel de sociedad, perdía su título, ¿no? Entonces debía ser perfecta en todo para atraer, ¿sabes?, a alguien. Y sin embargo, no existe ese mercado de... ya no tenemos esas presentaciones de debutantes, pero seguimos comportándonos así, ¿no? Mírame, mira qué guapa soy, ¿no? Pero soy inteligente, o sea, mira, soy divertida, pero soy capaz de hacer cosas. Igual que si hubiera el mismo mercado de antes.
Sobre las licencias modernas que hay en la película, quería saber qué equilibrio se hace es decir, que no se conviertan en el tema central de la película, sino algo añadido.
Bueno, la música ya lo teníamos, la tenía desde el guión, ¿no? Pero luego, con los diseños de producción, de vestuario, empezamos a pensar, digamos, hacer algo realmente de época, ¿no? Pero me pareció aburrido lo que descubríamos. Y era demasiado grande, había demasiada tela, no me interesaba, no me apetecía reproducir imágenes que ya se habían visto tantas veces, ¿no? Y quería algo más enfocado, más centrado, más claro, más elegante, pero no tan, ¿cómo te digo? No tan ostentoso, ¿sabes? O sea, y a la vez también quería crear un ambiente, el ambiente de un fin de una era, de una monarquía. No era todo tan dorado, tan maravilloso como esperábamos, ¿no? Un poco como si, digamos, los muebles caros ya se habían vendido, ¿no? Esa es la idea sobre la que basamos el diseño de producción. Los elementos más modernos entraron cada vez más porque muy a menudo no me gusta el elemento original. Entonces, pero oye, esto apareció 20, 30, 40 años, me da igual quién se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empezamos a jugar. Sí, sí, espérate, un momento, espérate. ¿Tenían eso o vino o apareció después, no? En la mayoría del tiempo intentamos, lo tratamos como todo como elementos orgánicos del escenario y no usarlo tampoco de una forma obvia. Pero nunca sabes de antemano si vas, sabes si va a funcionar o no, no sabes si a la gente les va a gustar o no. A veces nos moríamos de risa diciendo, pero bueno, ¿a dónde va? O sea, ¿qué tipo de película estamos haciendo, no? Y su ayudante de dirección lo decía muy a menudo, ¿no? Pero ¿qué tipo de película estamos haciendo? O sea,
muchísimas gracias, Vicky y Magui, por haber venido a San Sebastián a presentarla.
Thank you.
Indiscretament, trios de boleros a la finestra.
Aunque ya nada puede devolver la hora, del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque siempre la belleza subsiste en el recuerdo.
Doncs mira, jo fent el cicle Elia Kazan, em toca Esplendor en la hierba i potser la puc anar a veure demà a les 3:30 a Fenomena, que la posen. Per exemple, ens van preguntar...
Ai, que... no fan bons en The Gold?
No, aquesta setmana hi ha més varietat. Diumenge, a les 9 de la nit, Taxi Driver, per exemple. Però escolteu, que ens han preguntat que com podíem veure el Pinocho del Toro, perquè ha sigut una estrena de Netflix una mica estranya. Doncs mira, té unes quantes sessions a Fenomena aquesta setmana. Aprofiteu. Dilluns, també una sessió interessant a les 7 de la tarda, perquè passen Mantícora, la nova pel·li del Carlos Bermud, abans que s'estreni, i a més, amb Carlos Bermud fent un Q&A. Per tant, bé, dimarts, el teu amic, Fausto, Rebelde sin causa, a les 5:10. Uno de los nuestros, uno de los tuyos. Uno de los nuestros després, a les 10 de la
nit. Ara, pensava que estaves dient que aquell horror anomenat James Dean era uno de los míos. No, no, mai.
No, és per dir que el mateix dia de Rebelde sin causa, el dimarts, uno de los nuestros a les 10. Va, coses que t'agraden, Fausto. Dijous, El pueblo de los malditos, del John Carpenter, a les 11:30. Deep Rising, que tu i jo som molt fans.
El misteri de les profunditats.
Stephen Sommers.
Que jo vaig llegir el guió de la segona part, perquè me'l va ensenyar Stephen Sommers i mai s'ha fet.
Mai es va arribar a fer. A la 1:25 i Misery a les 7:20. I divendres, alerta que aquesta t'agrada a tu, Àlex. Link, la del Mico.
Oh, Richard Franklin.
Gran banda sonora de Jerry Goldsmith. Increïble.
Divendres que ve, a la 1, Poltergeist 3, la del Gary Sherman.
Fenómenos extraños. Aquí no es va dir Poltergeist 3, es va dir Fenómenos extraños 3.
És veritat. Fenómenos extraños. A les 5:45 i Viernes 13, part 6, Jason Vive.
Quina
a les
9:35.
Divertidíssima.
És
de veritat.
Sí, la gent es pensa que perquè és la sessió en part, que no, però és de les més divertides de la nissaga.
Era una autoparòdia molt divertida. I va.
Ara ve el rotllo del gorina amb la filmoteca.
Gilbert, moi, en tout cas, j'ai souvent pensé a votre petit geste de la main. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas.
Perquè dona la casualitat que quan van néixer és ben mig vist. I Gerard Philippe moria Marcel Proust. O sigui que centenari de la mort de Marcel Proust. Fan una celebració i a banda de Manuel de Oliveira, que per cert fan una pel·lícula hablada, jo us la recomano, per Catherine Deneuve, per Irene Papas i per tot plegat, fan un homenatge que inclou dijous a les 5 de tarda El temps retrobat, la pel·lícula que va fer Raúl Ruiz sobre la recherche du temps perdu, amb John Malkovich, amb Catherine Deneuve, que surt per tot arreu avui al programa, Emmanuel Béart, Edith Scop i Chiara Mastroianni. Poca conya. Ah, i a més encara més, Fan sessions del Festival Rocina.
Efectivament, el Festival de Cinema Adolescent, que van crear la Clàudia Mera i la Maria Castellví i que està en marxa aquesta setmana.
Aquest any el Retina arriba a la 5a edició i per nosaltres és un any molt especial, no només per aquests 5 anys de trajectòria, sinó perquè és el primer any on realment podem recuperar doncs, tota l'essència presencial del Retina, tant a la Fabra i Coats com a la Filmoteca de Catalunya.
Una de les novetats i bones notícies d'aquest any és que tornem amb els tallers pràctics. A causa de la pandèmia, les dues últimes edicions vam haver d'optar per fer un format diferent i vam haver de prescindir dels tallers que tant triomfen entre el nostre públic. Però aquest any tornem amb propostes treballant noves branques de l'audiovisual amb workshops de DJ, creació de podcast o doblatge. D'altra banda, les masterclass i taules rodones continuen també com a activitats a la Fabra i Coats. D'entre les masterclass, dissabte 3 de desembre, podreu gaudir d'un especial Akira, on analitzarem l'adaptació del manga a l'anime, i diumenge 4 analitzarem l'obra de l'únic i espectacular Wes Anderson. Pel que fa a taules rodones, dissabte 3 hem organitzat una xerrada amb creadores de contingut digital com la Farners Pei Hong o les creadores del podcast La Trinae. Mentre que diumenge 4 farem una taula rodona sobre la reivindicació del tractament de les bruixes a l'audiovisual. A banda de tot això, del 8 al 11 de desembre estarem projectant a la Filmoteca de Catalunya títols d'estrena que es veuran per primer cop a Barcelona, com el documental El sostre groc, dirigit per la Isabel Coixet, sobre els abusos sexuals que van patir estudiants de l'aula de teatre de Lleida, o Los Reyes del Mundo, la pel·lícula guanyadora de la Concha d'Oro a l'última edició de Sant Sebastián.
I com que arriba la Sílvia amb les seves coses estranyes, sí, gràcies, perquè també demana, té discos sol·licitats.
Sí.
La Sílvia, i tant. Mira,
estem de modern que...
Però, escolta, parlava abans del Quimérico Inquilino, amb la fotografia d'Sven Nykvist. Polanski. Doncs demanen un Roman Polanski, home, això... el millor director que tenim viu, diu aquest oient.
Sí, però és molt arriscat, eh?
Molt arriscat, però ho farem, clar que sí. Perquè demanen un Michael Caine, diu, sobretot, parlant de Assassino Implacable i La Huella.
Get Carter.
Get Carter.
Increïble. I, alerta, entre els meus preferits més grans, aquest home. El hombre que mató a Liberty Valance i el hombre que cantava en La leyenda de la ciudad sin nombre i que mai va guanyar un Oscar. Sí que el va guanyar.
Sí, per la gent explosiva.
Cat Ballou.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. És un dels tipus d'ús del cinema, un dels grans clàssics que sempre feia cara d'enfadat. Fa uns dies el Xavi ens va demanar que féssim un Strange dedicat a Lee Marvin. Doncs aquí el tens. Could you see yourself growing old with me, watching my head turn to gray? Lee Marvin va néixer a Nova York. Va ser un nen molt trampella. Va ser expulsat de 15 col·legis. Al final, el mateix Marvin va considerar que el millor que podia fer era apuntar-se a l'exèrcit americà. Va perdre part dels seus homes en una batalla i ell va quedar greument ferit. Va rebre una de les màximes distincions de l'exèrcit americà, el Cor Porpra. Quan es va retirar de les tropes, va fer de lampista, però casualitats de la vida, feia una reparació a un teatre, un actor es va posar malalt i ell el va substituir. I com ja us podeu suposar, mai més va tornar a tocar cables. Now you've already been informed that this vessel is a secret project. Here's the reason why. These are the working plans of this experiment. You no doubt noticed that your engines were a little unusual. Sure did. Primer va començar als escenaris de Broadway i poc després va fer el salt definitiu a Hollywood. El seu primer paper al cinema va ser a You Are in the Navy Now, amb Gary Cooper. Ningú vol un Strange de Gary Cooper?
Vols fer el favor de centrar-te en Lee Marvin, Sílvia?
No ens enganyem. Les primeres pel·lícules es caracteritzen perquè Marvin fa de líder carismàtic i dur que, sense ser el protagonista, s'acaba imposant a les trames. Xavi, el nostre amic Marvin, va començar fent pel·lícules bèl·liques, món que coneixia a la perfecció. Es va convertir en estrella, però gràcies al seu paper a Conspiració de Silenci. Coses divertides, sabíeu que va fer un petit paper a la pel·lícula No estem casades? Amb un trio d'actrius de luxe, Marilyn Monroe, Ginger Rogers i Zsa Garbo. També va ser secundari a L'arbre de la vida amb Elizabeth Taylor i Montgomery Clift.
Te lo he dicho a ti, Valance. Vamos, recógelo. 3-1, Donifan. Mi amigo Pompey está en la puerta de la cocina.
A la dècada dels 60 va fer Els Comanxers i un any més tard L'home que va matar Liberty Valance. Totes dues compartint aventures amb el duc del cinema, John Wayne. Curiositats, va ser Wayne qui va recomanar a Marvin a Ford per fer Liberty. Ford, famós pel seu temible mal geni, tenia debilitat per l'actor. Un dia Ford va entrar al set i Marvin es va posar a xiular. Tothom preveia començar el dia amb crits, però Ford va somriure. Era el típic xiulet de l'armada per donar la benvinguda al capità.
Tens un maníac religiós, un nan maligne, dos quasi idiotes i la resta no vull ni pensar-hi.
És el millor equip que es pot tenir per fer una guerra.
Molt divertit.
L'altra gran pel·lícula de Marvin va ser 12 en el patíbul, de Robert Aldrich. La pel·lícula va ser nominada a 4 Oscars. El rodatge va durar 5 mesos. Marvin no era l'únic que havia passat per l'exèrcit, també ho havien fet Ernest Borgnine, Telly Savalas i Charles Bronson. Sabíeu que el primer escollit per fer de comandant Reisman va ser John Wayne? Però va renunciar. Marvin està incommensurable. Ara bé, es va passar mig rodatge, o més de mig rodatge, borratxo. Bronson, far, va amenaçar Marvin de pagar-lo.
¿No quieres despedirte de Elizabeth?
Oh, no, 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 creo que no. Me pondría demasiado melancólico sin llevar unas copas encima. Despídeme de ella tú mismo. God made the mountains, God made the sky.
God made the people. Marvin té molts títols destacats que li van permetre treballar amb els grans actors, La taverna de l'Irlandès, amb Wayne de nou, Els professionals, un western crepuscular, amb Burt Lancaster, Claudia Cardinale i Robert Ryan, La llegenda de la ciutat sense nom, amb el meu amic Clint Eastwood. Marvin va guanyar un Oscar per Cat Ballou, amb la sempre explosiva Jane Fonda. Però malgrat sí una estrella de Hollywood, Marvin no va renegar mai de fer televisió. Una altra cosa curiosa, Marvin apareix en un episodi de Bonanza. Marvin va tenir aventures amb algunes actrius, com Joan Moreau. Es va casar dues vegades. Hollywood no li va agradar mai. I quan es va separar de la seva primera dona, va tornar a Nova York. La casualitat va fer que topés amb la seva primera parella i es va tornar a casar amb ella. Com hem anat sentint, Marvin també es va defensar, més que bé, cantant. I was born under a wandering star. Marvin, malgrat ser un ex-marín, va defensar en públic el dret dels gais i sempre va estar en contra de la guerra del Vietnam. Va morir als 66 anys. Malgrat ser un dels durs de Hollywood, una grip va acabar amb la seva vida. No es pot negar que a vegades l'humor de la vida és inescrutable. Recordeu, voleu un estrany a la carta? És molt fàcil. Només me l'heu de demanar a finestra@catradio.cat.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tu única obligación es ayudarnos. Todavía no lo has entendido. Te pagan para ayudarnos, no para jodernos vivos. Para ayudar a unos hombres que salen a la calle con la esperanza de ganarse la vida. ¿Lo entiendes? Marica rastrero, ¿sabes cuál es la primera regla para poder dedicarse a esta profesión? No hay que abrir nunca la boca hasta saber por dónde van los tiros. Niñato de mierda.
Algú se recorda que va existir un escriptor que va fer coses com Oleana, American Buffalo, Glengarry, Glen Rose, Sexual Perversity in Chicago o El Criptograma?
I que va ser guionista de Los Intocables de Eliot Ness i que va ser director de cinema, com Spartan.
Exactament.
O Things Change.
Va escriure El cartero siempre llama dos veces, versió...
Del Bob Raffleson.
Doncs, qui va fer la fotografia? Sven
Nykvist.
Pia, precisament, eh? Doncs res, senzillament, David Mamet, que mai va guanyar un Oscar, va néixer el 30 de novembre del 47 i, per tant, ja té 75 anys. I alguns li diuen granuja a todo ritmo. Pa granuja a todo ritmo, el Blues Brother, que ha escrit una cosa dedicada al Fausto, que diu, m'agrada Cap Calloway fent el mini de Mutcher. Bé, estic acabant de veure la peli. Fausto, em sembla una autèntica basura. Al millor aquest tema
la cara del Faust. Per què em feu aquestes coses? Jo sóc un senyor gran ja.
Ets una persona pacífica.
Sí, ja, ja.
Diu que aquesta
Figueres pel·lícula... i jo tenim la mateixa edat, gairebé.
L'únic bo que té és la princesa Leia intentant assassinar John Belushi durant tot ja, el metratge.
Ja es va matar el solet, el John Belushi. No, jo crec que de les pel·lis del John Landis és que és un festival, no només musical, sinó tots els cotxes i tots els nazis volant. Jo què sé.
Tots els nazis volant,
sí?
El senyor.
Henry Gibson fent de nazi, John Candy, Steven Spielberg, que surt a la peli també, al però, final,
de John Belushi,
a l'Ajuntament.
No prefereixes desmadre l'americana?
També fent...
També està bé, no?
De Kelso fent de l'aviador. Però bueno, però també mi... No, bueno, fent de Bluto a Desmadre Americana, però jo estava parlant també de 1941, que també és una pel·li que també ho diuen, però bueno, però Granujas, jo crec que... Jo pensava que era una pel·li intocable. Granujas a todo ritmo.
T'acaben de fotre mà.
Iconoclastes, iconoclastes.
Ai, li acaben de fer un treballet. Bé, doncs Bob Falfa és l'únic que se salva del programa d'avui. Per cert, parlant de músiques i de playlist, tenim una playlist preparada ara mateix de puta mare.
Ja ho he dit, que arribaria el Carles Romero. No sé si al Fausto li agradarà, perquè el grup això, però al Carles li agrada bastant. Avui no cantarem Carles Romero com l'últim dia amb The Cure, perquè els aguts de Bono ens podrien deixar molt en ridícul, eh? Ja?
Sí, de fet, ridícul, si no, però que es quedaria curta, possiblement, però...
Els galls que ens sortirien. Bé,
ja.
Escolta, anem per feina, Carles Romero, bona nit.
Bona nit, Alfons.
Perquè portes ja un temps fent seccions i jo diria que hem tocat Rollins, sí, Bruce Springsteen, sí. The Cure...
Els més grans.
Hem tocat AC/DC.
Exacte.
Si falta algun Mons Elvis, Bob Dylan... Si faltava un tòtem del Carles Romero que no havíem tocat encara, són... Els U2.
U2, i tant, un dels meus grups de capçalera. I a més un grup que encaixa perfectament amb el llenguatge cinematogràfic, no? Per la seva gran varietat de registres, de profunditat, d'intensitat. Un grup que pot sonar de forma molt, molt, molt íntima, però també de forma molt, molt, molt emotiva, també, al mateix temps. Sempre al centre de la contradicció social i artística, però... Alerta, eh? Després de més de 40 anys mantenen l'interès de milions de persones amb 170 milions de discos venuts i 22 premis Grammy, que es diu ràpid, eh? I per què U2, al fons? Doncs mira, aprofitarem la fi de la minigira promocional que ha fet Bono per presentar el seu llibre de memòria Surrender i farem un recorregut per les bandes sonores en què han aparegut temes dels irlandesos, centrant-nos principalment, però, en temes creats expressament per aquestes pel·lis. Què et sembla?
Val, em sembla bé, perquè t'anava a dir, home, no tiraré encara en aquesta secció la quantitat de coses, diguéssim, que sonen d'U2 a les pel·lícules avui dia.
Necessitaríem 53 seccions.
Sí, perquè com tu dius, encaixen molt bé, no? Però quantes vegades ha sonat el With or Without You, moments romàntics, en fi. Val, em sembla bé, material original, per tant, fet exclusivament per les pel·lícules. Aquest Elevation era... Però estava el...
Aquest Elevation?
All That You Can Leave Behind.
Sí, però primer va formar part de la banda sonora de Lara Croft, Tomb Raider, aquesta pel·li basada en el videojoc, no?, d'aquesta popular arqueòloga britànica.
Parlem de l'original, la pel·li de l'Angelina Jolie.
Exacte, una pel·li, bueno, a mi no m'interessa gaire, no?
Fluixa, jo he de dir que és de les cançons, per mi, més fluixes, també.
Sí, però és d'aquelles cançons que en directe aixequen l'estadi.
Sí,
aixequen l'estadi al Palau Sant Jordi, igual que calgui.
Saltes, és veritat, però bé, la recordo. Aquell disc és a mi el que em va enganxar, i m'encantava tot el disc, excepte aquesta.
Doncs després la van posar dins d'aquest disc, com a més, tercer single. No va ser el primer, també és veritat, Beautiful Day, etcètera, i després van llançar aquest Elevation.
Sí, segurament no sonaran avui cançons que sonin molt audors, o almenys a mi no m'ho recorden tant. Vaja.
No són de les cançons més populars o més conegudes, d'aquelles que, com dèiem abans, que aixequen un estadi, però són cançons molt representatives pel fan, diguem, profund, no?
És que, home, Carles, és un entès i ens porta delicatessens, eh?
D'aquesta manera podem obrir també camp, no?, els oients de la finestra. Aviam, això forma part de la pel·li de Million Dollar Hotel de Wim Wenders, del 2000.
Correcte.
I és una pel·li... que a mi em sembla una mica erràtica, una mica estranya, una mica...
Mira, et faré una confessió. Arrel d'aquesta secció, sí? Hi ha hagut una tertúlia improvisada a la redacció de Catalunya Ràdio, i algú ha recordat aquesta pel·lícula,
sí?
Dient l'única cosa bona d'aquella pel·lícula era la cançó dels U2.
És que és el que volia dir. És com una pel·li que és com una paranoia, no? El guió, per ser, és col·laboració amb Bono. El guió és de col·laboració de, amb Bono.
Per això és tan psicodèlica.
I la lletra s'inspira en un manuscrit del mateix nom de Salman Rushdie, que ja saps, no?, que hi havia aquella amistat amb ell, que de fet va quedar molt satisfet amb l'ús que van fer de la cançó. Però vaja, la cançó és pura sensibilitat, un rang vocal de Bono superb, una cançó preciosa, espiritual, profunda, bella. Per mi és la primera obra mestra que sentirem aquesta nit. També va ser inclosa, per cert, a All That You Can Leave Behind. Aquesta és Ordinary Love, del 2013, eh?
El Nelson Mandela.
Exacte, la cançó produïda per Danger Mouse, d'acord, que apuntava que seria com l'avançament d'un nou disc, que al final no va ser així. És una cançó que va quedar editada com a single, però es va quedar, diguem, doncs això, com un llançament aïllat. Aquí comença una miqueta la continua la mala relació dudosa amb els Oscars.
És veritat.
Continua la mala relació amb els Oscars.
Has anat a la part final.
Exacte. Per què? Doncs perquè va guanyar el Globus d'Or, a millor cançó, igual que la cançó que sentirem posteriorment, però en els Oscars va tornar a perdre, jo crec que injustament, davant una cançó tan irrellevant i danyina com Let It Go, de Frozen.
Bé, però... Sí, t'entenc, però no hi havia res a fer, Carles. Ja. És a dir, Idina Menzel i Frozen van arrasar i estava claríssim. Però sap, és estrany, eh? Perquè mira que U2 no és un grup polèmic, sinó tot el contrari, no?
No.
Que més o menys a tothom li agrada i sobretot que tothom respecta molt per aquesta visió tan humanista que tenen.
Sí.
I tot i així l'Òscar...
Home, i amb la gran patacada de Guns of New York, que després anirem, jo crec que era com molt esperable, no?, que passés això. Doncs no va passar.
No es pot lluitar.
No va passar. Aquesta és una versió acústica que van fer el programa de Jimmy Fallon, el Tonight Show, que és una versió especial acústica, que després s'afegeixen als Roots, que és la banda, diguem, del programa, i és una versió que a mi m'agrada més que l'original i us la recomano que la busqueu, és sensacional.
A vegades sembla mentida, no?, que sembla que estigui gravat allò amb molts arranjaments i tal, i és tal com raja.
Sí, sí. Bueno, ja es diu, quan una cançó en acústica sona bé, ja veus que és una bona cançó. Molts músics tenen aquesta dita, aquest dogma, no? Si una cançó en acústic, allò minimitzant allò els instruments, el mag, sona bé, ja veus, és una cançó extraordinària.
Com dius, abans ja venien d'una patacada, jo crec que més gran, fins i tot, però és que va ser una patacada tota la pel·lícula. Mal que em sàpiga, sí. Scorsese, Gangs of New York U2 van ser perdedors. Oh, my love, it's a long way we've come. Estava tot escrit que Gangs of New York arrasaria aquella nit, la més nominada. Scorsese no havia guanyat mai, macroproducció, i a més, U2 cantant una cançó sobre els immigrants irlandesos que van ser les mans que van aixecar Amèrica. I al final va arribar Eminem,
sí.
I es va colar a la festa.
Lose Yourself.
Per mi un temazo, Lose Yourself.
Sí, però jo, per mi, de tota la secció aquesta, és la gran cançó de la secció, i és que per mi és una de les millors cançons de U2. És una meravella, és una preciositat. Jo crec que des del seu títol ja pots veure que serà una cançó esplèndida, una cançó, doncs això, èpica, transcendent, amb clímax, amb un toc de desencant, de nostàlgia. És una cançó que lírica i musicalment crec que és de les que millor arriba a expressar allò que el grup ha volgut sempre.
No, i és que, a més, això que dius d'una mica trista i nostàlgica, si recordeu, aquesta cançó apareixia en els crèdits finals, que són unes tombes que hi ha...
Exacte.
I tu veus com Nova York va creixent com a ciutat.
Exacte.
I les tombes d'aquells que van aixecar la ciutat es van omplint de fulles, van desapareixent del record. I em sembla tan increïble aquella imatge.
És que va tenir aquesta pel·li 10 nominacions als Oscars. 10! I de 10 nominacions, cap!
0. És històric.
0. Llavors U2 va guanyar també el Globus d'Or a la millor cançó.
I això que Eminem no va poder actuar, però he de dir que em va semblar molt bé que no actués perquè li feien canviar la lletra. I dius, home, consideres que aquesta és la millor cançó de l'any, però no vols que la canti en directe. Però prou hipocresies.
I tant. Anys no ho sabia, això. Que fort, que
anys
fort.
Més tard el van convidar, fa 3 anys, i va cantar la cançó en directe per allò recuperar-se a l'acadèmia, el seu prestigi. Sí.
Perdre davant d'Eminem i Lose Yourself té una certa entitat, una certa dignitat, que perdre davant de Frozen, com va passar el 2013, és força humiliant, crec.
No, perquè tot això es cuento, però bé. Escolta, el que és bastant humiliant és el que va passar a continuació, perquè jo, quan... Sí. vaig sentir que hi hauria un musical a Broadway de Spider-Man amb música de U2, que ara vam petar el cap, però és que el més fort és que no se'n recorda ni Déu ja
sí.
d'això.
Sí. Aviam, dubtava entre posar la cançó que van gravar per Canta 2, que és una de les pitjors gravacions que ha fet la banda en la seva història,
no.
però vaig pensar, no, va, acabem amb una mica més d'humor, d'una forma més simpàtica. I és veritat, el 2010 van fer aquest musical, Spider-Man... Turn of the Dark, un musical que va ser un desastre, un despropòsit des de la
era
seva mateixa...
Era caríssim, a més
caríssim,
a més.
Va costar exactament 65 milions de dòlars. De...
O sigui, més que en moltíssimes pel·lícules.
I clar, i sonava... Vull dir, Bono i The Edge van composar totes les cançons de l'obra de Broadway, i no sonava malament. Vam escoltar, sembla, al fons, sonava així. You can change your mind.
Són una mica Space Jam, saps? Aquella cançó del Michael Jordan, I Believe I Can Fly. T'imagines allà l'Spider-Man en un terrat fent-se palles mentals mentre sona
U2? És com un U2 de marca blanca, és a dir, sense aquella profunditat, sense aquella emotivitat, sense aquella intensitat. Agafa la part més superficial d'U2 i es queda absolutament en això, en un terreny com de ningú.
Bueno.
Aviam, l'espectacle és un desastre. A l'estrena es va haver d'aturar fins a 5 vegades, d'acord? Es va quedar el protagonista a l'entreacte penjat del sostre a 3 metres i mig d'alçada i no el podien baixar. Després una aranya que sortia gegant també es va quedar suspesa a sobre del públic. Vull dir, un desastre rere un altre. Realment, Bono i The Edge mai volen fer referència a aquest musical. S'ho estalvien a totes les entrevistes. Evidentment, en directe és un disc denostat, oblidat, absolutament amagat.
Però de culte.
Vull dir, de culte, de culte.
Jo és el primer cop que aconsegueixo sentir alguna cosa.
Home, vaja. Jo és un disc que, si ets fan d'U2...
L'has de tenir.
L'has de tenir, perquè és una raresa extraordinària.
Però està, es pot trobar.
Està. Tu has de...
Currar una mica.
Però
no?
pots tenir-ho.
Val, molt bé.
Fons, si jo et preguntés, tu recordes si U2 ha fet alguna cançó, especialment per una Euro o per un Mundial? Tu recordes?
Jo no.
Diria, no?
Per aquest Mundial, el de Qatar?
No, per aquest no.
Això seria brutal, que U2 fes la música del Mundial de Qatar. Seria el blanqueig més lamentable, i això que va aparèixer Morgan Freeman.
Sí, és veritat.
Que no li perdono, el senyor Freeman.
Doncs mira, a la Eurocopa de 2020, que va guanyar Itàlia, sí. d'acord? Bono, The Edge i Martin Garrix, que és un DJ neerlandès, van fabricar i perpetrar això. In a pool of
light, electricity in the room tonight. I el senyor Infantino flipant amb colors, eh?
Jo crec que aquestes cançons, Bono, les deu composar mentre es fa un ou ferrat o mentre espera l'hora de sopar. És a dir, són cançons que considero que han de ser tan fàcils per ell de fer i de composar, o per dieig. És a dir, són cançons tan... prototípiques del seu U2, no? Tan sí. estàndards, no?
Bé, a veure, a mi els dos últims discos d'U2 m'encanten perquè sí. m'entretenen molt,
sí.
però estan... Bé, són discos bàsics que es nota que els han fet pilot sí, sí, automàtic, sí, sí, sí. vaja, no?
Jo, els Songs of Innocence i la seva gira és de les millors experiències musicals d'aquella època.
Sí.
Sí, 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 sí.
Val. Doncs escolta, tu ens has portat una sorpresa final, jo te'n porto una altra.
Ostres!
Perquè encara queda una mica, però a l'abril sabem de què faràs la secció, no? Un altre monstre que encara no hem tocat.
Home, Metallica, els Grand Metallica, que han anunciat nou disc per l'abril, al fons, nova gira, un concepte de gira meravellós, amb dos concerts a cada ciutat, concerts diferents.
Quina bogeria.
Una bogeria, però molt atractiva, molt seductora, i que hem de gaudir i hem de disfrutar, al fons, eh?
Doncs una bogeria que el Carles i jo gaudirem, mira, us dic així, per fer enveja, perquè el 2024 ja tenim les entrades per anar-nos a Madrid a veure aquests dos concerts, però abans escoltarem aquest disc, 72 Seasons, que ve encapçalat per aquest tema que a mi m'ha entusiasmat.
Ens ha volat el cap
Lux
radicalment.
A Eterna, de Metallica. Bona nit, Carles!
Bona nit!
Si us estàveu començant a fer cabezaditas, esteu desperts de cop, ara, eh?
A veure, és veritat. Tot i que la música del programa d'avui ha estat de solemnitat, eh?
Potent, perdoneu, eh? Potent.
I espera't, que ara ve l'audiovisual. Ah. I tindrem una hora de bandes sonores excepcionals. Fausto, anima-te.
M'animo. Qui tens a l'audiovisual?
A l'audiovisual tenc George Delevingne amb Gilles et Jim, Alex North amb Su propi infierno, de John Frankenheimer... poca conya, a Nino Rota amb A pleno sol i a John Barry amb la música de El nac de Richard Lester. Mm.
I ara, per presentar-los, posarem un Alex North, Unchained Melody, que no l'heu sentida mai.
No.
Però per una versió curiosíssima, la dels Manhattan Transfer.
¿Quién viene dando tumbos en la oscuridad? Diga qué le trae por aquí o prepárese a recibir un balazo.
Cálmense, caballeros. Vengo en son de paz.
Chico. Doctor King Schultz, y este es mi caballo Fritz.
Are you still mine?